Meravellats per la gran quantitat de gambes d'aigua dolça que hi havia als rius d'aquella regió del Golf de Guinea, els portuguesos van batejar la zona per on passa el riu Uori amb el nom de Rio dos Camarões, que significa riu de les gambes. Amb el pas del temps es convertiria en Camerún. Som a l'Àfrica Central, en ple Golf de Guinea. Allà s'aixeca un dels mosaics ètnics més plurals de l'Àfrica subsahariana. Els Balimleke, Bamun o Bassa comparteixen una terra rica, fèrtil i una vegetació exuberant al sud. A les regions del nord hi habiten els Fulbe o Fulani, de procedència islàmica, juntament amb els poblats animistes com els Kirdi. Avui, des del món obert d'estiu, viatgem cap al continent africà, concretament cap a un país amb una gran diversitat paisatgística i cultural. Costa atlàntica, deserts, muntanyes, selves forestals i sabanes. Un país anomenat per molts l'Àfrica en miniatura. Sigueu benvinguts i benvingudes a una nova edició del Món Obert d'Estiu, l'únic espai radiofònic on difonem, com sabeu, el turisme responsable de les organitzacions no lucratives. Com saps, des de Ràdio L'Hospitalet, aquí al 96.3 de la FM, ens disposem a fer les maletes amb l'equipatge ben lleuger, però amb els 5 sentits desperts per viatjar a través de les zones i conèixer els pobles de la Terra. Avui farem un viatge diferent, on la música, la història i la cultura del nostre destí s'entrellacen amb l'experiència de dos viatgers. Ells van tenir l'oportunitat de conèixer algunes de les regions del Camerún i de treballar amb la seva gent, seguint una filosofia diferent, un altre ritme, amb una altra mirada. Cada setmana volem cap a un país del món a través de l'experiència d'un viatger o viatgera que té ganes de compartir amb nosaltres el que va viure i veure. Somriures, aromes, paratges desconeguts, intercanvi cultural, música... Tot això i molt més hi té cabuda en aquest avió radiofònic d'ús comunitari. La setmana passada ens vàrem quedar a Europa i coneixíem Dinamarca, de la mà de l'Oriol Josa, coordinador general de la COCAT, i Rubén Brahe, que va viatjar a Dinamarca, concretament a una illa sostenible, l'illa danesa de Samsø, que s'autoproveeix amb els recursos procedents de les energies netes i que molts han batejat com el paradís de les meravelles ecològic. Avui aterrem, com dèiem, a l'Àfrica, el continent més ric, com a mínim en llengües. Se n'han censat ja més de 1.500. Això, si més no, demostra que ens trobem davant un continent culturalment riquíssim, testimoni de l'origen de la humanitat i amb una història, un present i un futur indiscutiblement inseparable de la música. És gairebé impossible moure's per l'Àfrica sense anar acompanyat d'un paisatge sonor a cada un dels trajectes. Avui, sens dubte, el tindrem. Diuen que entre els nombrosos llocs que hi ha per visitar el Camerún no ens podem perdre Yaoundé, la capital, i tampoc el pic de Rumski, símbol de fertilitat entre els capisqui per la seva forma fàl·lica. L'escriptor francès André Gide va descriure als anys 1950 el paisatge llunar de Rumski com un dels més bells i fascinants del món. Anirem descobrint altres coses d'aquest país Camerún al llarg del nostre viatge d'avui. Parlem fins i tot de futbol. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotografies de cada un dels països als que hem viatjat, entra a la nostra web, coneixmon.org, la web ràdio, com saps, del turisme responsable. A partir de la setmana vinent ens podràs escoltar cada nit de dijous de 10 a 11 i què millor, quina hora millor abans d'anar a dormir per emprendre el vol al món obert d'estiu i somiar amb altres músiques, altres paisatges, colors, gent i gaudir de l'experiència amb la companyia de Damià Caro, Gemma Canela, els nostres viatgers i Sergi Vidal, el control tècnic, i qui us parla també, Marta Molina, de l'equip de Com Soc, Comunicació Social i SICOM, Solidaritat i Comunicació. A ritme d'Afrobeat, continuem, si us sembla, el quart viatge d'aquest estiu i aterrem, com dèiem, a l'Àfrica Central. Hi ha evidències arqueològiques que mostren que la humanitat ha habitat el territori de Camerun des del Neolític. Els pobladors que deuen més temps, que duen més temps a la zona, són els grups pigmeus, com els Baka. La cultura Sao va aparèixer al voltant del llac Txad cap a l'any 500 després de Crist i donar pas a l'imperi Kanem-Bornu. També van aparèixer altres regnes i comunitats a l'oest, com els Balimbeke, els Bamun o els Tikar. Els navegants portuguesos, com dèiem a l'inici, van arribar a la costa camerunesa el 1472, batejant-la amb el nom Rio dos Camarões. Estem arribant a Camerun, per fi, un dels països amb més diversitat cultural i geogràfica de tota l'Àfrica. En tot el territori conviuen més de 200 grups ètnics i es parlen més de 24 llengües autòctones. Gràcies a aquest poti-poti geogràfic i cultural, el país ofereix, a més, una de les millors ofertes gastronòmiques de l'Àfrica Occidental, rica en salses i amb una presència habitual de l'arròs i el cuscús, anomenat fufu. Després preguntarem als nostres viatgers què en pensen de la gastronomia d'aquest país. Parlarem de menjar, d'art, de cultura, però sobretot de relacions humanes i d'intercanvi cultural. I ho farem amb l'Anna Guasch i el Jordi Pasqual, els nostres dos viatgers. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé.
Avui estem viatjant cap al Camerun i entre altres raons ho fem també perquè volem conèixer les tasques d'aquests enginyers i enginyera, en aquest cas, que marxen cap a diversos països del món. Amb quina organització? Amb Enginyers Sense Fronteres. Abans que res, ens agradaria que l'Anna i el Jordi ens expliquessin molt breument, en quatre paraules, que ens valoressin l'experiència que van viure al Camerun.
Doncs, bueno, la meva experiència al Camerun, més que un viatge de turisme responsable, ha sigut més com una formació en tot el que és la cooperació, sobretot a l'Àfrica. Llavors m'he pres més com un camí.
I tu, Jordi?
Bueno, l'experiència, la veritat, va ser molt bona. I, de fet, arrel de l'experiència aquesta, doncs, vaig continuar també amb tot el tema de la cooperació.
Avui també tindrem amb nosaltres, en aquest cas per telèfon, a Miquel Carrillo, coordinador, precisament, d'aquesta organització no lucrativa, perquè ens expliqui els beneficis d'aquest intercanvi i l'objectiu del viatge d'aquests enginyers, que segurament es van trobar amb algunes sorpreses a l'hora de construir pous d'aigua, per exemple, de la manera més africana possible. Abans, però, tenim una cita pendent amb el Damià Caro. Bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Com anem?
Doncs molt bé, moltes ganes de viatjar avui al Camerún amb Enginyeria Sense Fronteres i de realitzar aquest viatge que ens permetrà una mica trencar amb aquesta pluja mediàtica que a vegades inunda l'Àfrica i que sempre és de tristesa, de sida, de lamentacions. No, és tot com molt fosc, molt fosc. La majoria de gent d'Àfrica és fosca, és negra, això no ho podem negar. I també hi ha aquestes tristors, aquests problemes, però també hi ha alegries, hi ha gent que lluita, que sobreviu, que s'ho passa bé, no? Sí. I aleshores, des d'aquest programa de ràdio, doncs no negarem pas que hi ha foscor, però també s'ha de destacar aquesta part fresca i maca que existeix de l'Àfrica i que té la seva forma de vida i que nosaltres, doncs, des d'aquesta societat occidental que vivim, en aquesta societat capitalista que estem ben lluny de la Terra, doncs n'hauríem d'aprendre, no? I content, aleshores, de poder realitzar aquest viatge amb Enginyeria Sense Fronteres a Camerún i aprendre d'aquesta forma de vida.
Molt bé, doncs si et sembla, som-hi. Anem cap a l'Àfrica Central.
Molt bé.
Estat.
República del Camerún.
President actual.
El president és Paul Biya i el primer ministre Philemon Yang.
Capital.
La capital és Yaoundé, tot i que la ciutat més poblada és Douala. Totes dues superen el milió d'habitants.
Llengua oficial.
Les llengües oficials de la República del Camerún són l'anglès i el francès. El Sir International ha llistat un total de 286 llengües al Camerún, 279 de les quals són llengües vives. 3 són una segona llengua, però no és una llengua materna de ningú, i 4 estan extingides.
Situació geogràfica.
Camerún és una república que està situada a l'est del Golf de Guinea, a la costa occidental de l'Àfrica Central. Limita amb Nigèria al nord-oest, amb el Txad i la República Centreafricana a l'est, amb la República del Congo al sud-est i al sud, amb el Gabon i la Guinea Equatorial també al sud i amb el Golf de Guinea la porta a l'oceà Atlàntic a l'oest. Clap,
clap, clap. Superfície.
475.000 quilòmetres quadrats, gairebé la mateixa superfície que té l'estat espanyol.
Clima.
Camerún té un clima tropical, humit al sud, però sec i calorós a mida que anem pujant cap al nord. A la major part del país, l'estació seca va d'octubre a abril i la temperatura mitjana oscil·la entre 25 i 32 graus.
Població.
Superen els 17 milions d'habitants, amb un fort creixement demogràfic a causa de la joventut de la mitjana de la població. La institució bàsica és la família extensa, amb combinació de matrimonis monògams i polígams.
Religió.
Aproximadament de cada 2 cristians hi ha un musulmà i les creences animistes tradicionals estan força esteses a tot el país, compartint en ocasions la religió cristiana.
Economia.
La moneda del Camerún és el franc CFA i pel que fa a l'economia, a principis dels anys 80 Camerún va experimentar un notable creixement que es va frenar amb la caiguda dels preus del petroli, del cafè i el gra de cacau. A inicis dels anys 90 la situació va millorar, però el país s'enfronta a grans dificultats a causa de l'elevat endeutament de l'Estat i l'alt índex d'atur, en un estat on la majoria de la població es dedica a l'agricultura. Atès que les reserves de petroli s'esgotaran en poc temps, Camerún està intentant en l'actualitat promoure i organitzar nous sectors industrials. I amuna sangwa sunya ndolu isudu di makasa wa namleba wasu o sol makosa la ha yo.
La música del Camerún és una de les més apreciades de tot l'Àfrica, conegut arreu del món per la seva innovadora música urbana, fusiona estils tradicionals amb ritmes d'altres continents. Podríem dir que té una diversitat musical que va agafadeta de la mà de la seva varietat geogràfica. Són especialment populars els ritmes de ball, com els Makossa, un estil musical que s'ha fet popular gràcies a Manu Dibango. El tema que estem escoltant, Sul Makossa, va ser un èxit als anys 70 i fins i tot va ser la primera cançó africana en arribar als 40 principals dels Estats Units. Aquesta és la versió de Dibango amb l'arxiconegut músic senegalès Youssou N'Dour. Avui estem coneixent la música, la cultura, el paisatge, colors, olors i la gent del Camerún. I ho farem a través de l'Anna Guas i d'en Jordi Pascual, com dèiem, i també d'en Miquel Carrillo, coordinador general d'Enginyers o Enginyeria Sense Fronteres. Quan vau decidir i per què formar part d'aquesta organització?
Es va formar fa 17 anys, el 92. Jo no hi era encara, però era gent de... la UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, doncs que, va veure una mica l'experiència que s'havia fet a França i altres llocs de l'estat i, es van animar a fer l'associació que al principi era universitària, després va ser més, es va estendre, va fer més coses, no? Va fer projectes de cooperació, sensibilització, etc.
Perquè quins serien, segons tu mateix, els objectius generals de l'organització? Què es pretén?
D'alguna manera, des de la visió, des del coneixement que es té de la tecnologia, com que la majoria som enginyers, doncs una mica posar-la al servei del desenvolupament humà, no?
I suposo que aquesta visió canvia per cada un dels països on hi envieu gent, diguem, enginyers, enginyeres, arquitectes, enginyers de ponts i camins, industrials, mecànics...
Sí, cada país, tu quan... comences a treballar en un país, en un projecte, d'alguna manera el que fas és arribar a tot un procés social que està en marxa i que, evidentment, això és com anar a viure a una casa diferent de la teva, no? I que has gotat el seu procés i tu ets un convidat més, que portes recursos, coneixements, però que no deixes de venir de fora i a Camerún és el típic exemple que després de quan portes 10 ja devem portar uns 10 o 12 anys, doncs és quan comença una mica a entendre el país, no? Uh-huh. Totalment diferent. Veus la idea d'això, que vas a una casa diferent i fins que acabes d'entendre les relacions entre pares i fills, doncs passa temps, passa molt de temps, no?
Exacte. Miquel, i quins destins proposeu des d'Enginyers Sense Fronteres?
No és que els proposem nosaltres, ens els proposen, no? Uh-huh. Anem trobant actors socials, moviments, universitats, com va ser el cas de Camerún, i ara mateix estem a 7 països del món. El que és l'associació catalana, perquè Enginyers Sense Fronteres és una federació a tota Espanya.
A nivell d'Espanya.
L'associació catalana està a 5 països de Llatinoamèrica, que són El Salvador, Perú, Argentina, Bolívia i Equador, i a l'Àfrica, a Camerún i a Moçambic.
Mm-hmm. Hola, Miquel, sóc el Damià Caro, no hem parlat encara...
Què tal?
En persona, com estem? Molt bé.
Molt bé.
Aquí presentant l'Enginyeria Sense Fronteres. La primera vegada que Enginyeria Sense Fronteres, diguéssim que està presentada a Ràdio L'Hospitalet, jo ho havia fet a Ràdio 4, en aquest programa que fèiem que es diu Coneix Món. Ens agradaria, aquelles persones que ens estan escoltant, doncs estan interessades en conèixer món d'una altra forma, no? Per aquí han passat moltes organitzacions i cada organització proposa el seu tema, no? Uns fan camps de treball, els altres fan rutes solidàries, altres estades solidàries, cadascú té el seu nom i la seva particularitat, no? Quina és la particularitat d'Enginyeria Sense Fronteres? Aquelles persones que ens estiguin escoltant i vulguin conèixer, per exemple, Camerún, El Salvador, Equador, els diversos destins que vosaltres, amb els quals esteu treballant, explica'ns una mica en què consistiria, no?
Jo crec que en Jordi aquí l'Anna t'ho explicarà millor, perquè van ser ells...
Allà, a peu de carrer.
Sí, no, i perquè van ser d'alguna manera el que t'explicaré ara, no? Van participar als projectes de coneixement de realitat, com nosaltres diem, uh-huh. I, bueno, és una oportunitat que donem a la gent que està estudiant encara, doncs que participi al projecte que portem en marxa, no? No només a Camerun, sinó a tot arreu, no? Això, i a més poden ser doncs, projectes de fi de carrera, doncs que d'alguna manera fem que siguin doncs, útils al decurs dels objectius del projecte, no? Aleshores, la gent no va per poc temps, perquè això sempre, bueno, hem vist que no té gaire sentit enviar... Bueno, té el sentit només de conèixer món i no és aquest el que ens agradaria donar-li.
No hi ha temps, diguem, de portar a terme.
En un mes. Mm. O sigui, en un mes sí, tu tens una experiència que et pot preparar bastant, però no és aquesta la idea, no? Potser, digue'ns utilitaristes, però el que ens agrada és que més la gent hi vagi i tingui un cert temps per conèixer alguna cosa i aportar, no? Aleshores, com a mínim estem 2 mesos i mig, 3 mesos, mm-hmm. i tot més, i la gent doncs, li dona temps a fer quelcom bastant tangible i no fer per fer, sinó alguna cosa que el programa o la intervenció que estaven fent allà doncs, necessita. No?
I tingui els seus fruits.
Sí, exacte. L'aportació intentem que sigui el màxim de útil o de profitós. No? També per un tema ètic de en què estem els calés que en aquest cas la universitat o les pròpies persones hi dediquen. No? Aleshores, això ho hem fet molt amb l'ajut de l'UPC en primer lloc, però de la UDG de la Universitat de Girona o de la Universitat de Tarragona o de la UAB també.
Miquel, a través de la pàgina web 3w.isf.es, em sembla que és, crec que hi ha moltíssima informació. A més, estic veient ara que teniu publicacions pròpies. No sé si aquí caben també les experiències dels viatgers i viatgeres que van a fer alguna de les campanyes o que participen en algun programa de cooperació.
Sí, surten, dius, les uh-huh. experiències. No, les experiències de moment...
Són bàsicament informatius. Estan
en la tradició oral, no?, que diríem, i es va passant.
A nosaltres recollim la tradició oral i la convertim en format virtual i la col·loquem a coneixme.org, on tots els oients doncs, podran escoltar, recuperar aquests àudios que ara estem enregistrant aquí de la mà del Sergi Vidal.
Miquel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Continuem, si et sembla, el viatge amb les dues persones que van anar al Camerun, amb Enginyeria Sense Fronteres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a propera.
Adéu.
Manu Dibango, de nou, amb el tema Emma, aquesta vegada acompanyat de Salif Keita, procedent de Mali. Avui estem viatjant cap al Camerun, de la mà d'Enginyers, Enginyeria Sense Fronteres. Hem parlat amb el Miquel Carrillo, representant de l'entitat, i ara volem parlar amb l'Anna Guasc i en Jordi Pasqual, per fi, viatgers protagonistes, avui, de la proposta de turisme responsable. Bon dia.
Bon dia.
Convertirem amb vosaltres aquest viatge que vau fer al Camerun com a enginyers i m'agradaria que ens expliquéssiu una mica com i per què decidiu embarcar-vos en aquesta aventura.
Bueno, jo abans de plantejar-me el viatjar, el fet de viatjar, ja havia entrat de voluntari a l'associació. I llavors ja portant un temps allà treballant com a voluntari, em va sortir l'opció de baixar a Yaoundé a fer el projecte final de carrera. I aquesta va ser la meva motivació inicial, diríem, de conèixer món i, a part, aprofitar-ho i fent feina.
I vas acabar el projecte, ja l'has presentat?
Sí, tant. Ja fa un parell d'anys i tot.
Molt bé. I l'Anna?
Bueno, jo vaig viatjar al Camerun. Bueno, vaig començar primer, vaig anar a Ghana, a uns altres llocs de l'Àfrica, i llavors, bueno, em va sorgir la idea d'anar a Enginyers Sense Fronteres. I jo estava estudiant enginyeria, i llavors va ser com una mica... d'ajuntar les dues coses, no? La cooperació, diguéssim, amb l'enginyeria. I, bueno, després d'entregar el currículum i van fer una entrevista i tot això, doncs van donar l'oportunitat de viatjar cap allà i sempre amb la idea de formació, que et deia abans, no? D'aprenentatge conèixer millor l'Àfrica, perquè m'ha agradat sempre molt, i sobretot això, de vistes en un futur, no? Per dedicar-me a aquest món de la cooperació i sobretot a l'Àfrica.
Mm-hmm. Molt bé, quantes hores d'avió vau estar fins a arribar al Camerún, recordeu?
Buf, bueno, són un parell o tres fins a París.
Sí, bueno, a París, és que allà era com... són 2 hores a París, mm-hmm. Després allà fas París-Douala, et pares a Douala, la gent baixa de l'avió, hi ha gent que puja i llavors vas i a Yaoundé. Són 2 ciutats molt importants, al Camerún. Llavors són...
Yaoundé, la capital, i si no m'equivoco, l'altra és la més poblada.
Sí, Douala és com econòmicament és la més forta, i després està Yaoundé, que és la capital administrativa. Llavors es fa com aquesta parada ja de Douala i després ja vas cap a Yaoundé. I al total són 2 hores a París, després són 8 hores entre que baixes i tot.
Mm-hmm. Llavors... I qui us rep allà quan arribeu a la capital?
Bueno, sempre allà l'associació sempre té gent treballant allà, gent d'aquí, bueno, al nord, diríem, o contractats per SF, i ells ens van venir a rebre. A part, una de les tradicions del grup Camerún, com a mínim, és cada cop quan s'arriba, que s'arriba cap al vespre, la tradició és vas deixar-ho tot a casa i es va corrents a un carrer que es diu la Montan Cabó, que hi ha unes quantes restaurants de peix. Que el peix és segurament dels millors plats, o jo diria que és el millor peix que he provat mai és a Camerún, i llavors ens porten sempre tradició a menjar peix a l'arribada de Camerún.
Els portuguesos no s'equivocaven, doncs, quan van batejar el país com el riu dos camarões, de les gambes, no?
Que va, gens. Són boníssimes i estan molt bones realment allà, sí.
És a dir, menges, menja bé, i això que dèiem a l'inici, aquesta barreja d'arròs amb couscous, no ho heu provat?
Jo això ja on no ho he provat.
Home, jo sí, perquè sóc bastant atrevida pels temes d'alimentació. O sigui, mai m'he posat malalta. Llavors, bueno, mira, m'atreveixo amb tot, no? I també perquè m'agrada conèixer nous sabors i textures i de tot. La veritat és que al principi és com... Que malo és todo. És molt dolent.
O sigui, un gust estrany, diferent.
Sí, llavors tendeixes a dir que és dolent, no? La gastronomia africana és molt simple, és molt dolenta, no? Però després vas entrant, i és que quan no coneixes alguna cosa, realment és que per això no t'agrada, no? Després vas entrant, després de 3 mesos de menjar el mateix o anar provant, doncs vas agafant el gust a tot i realment els processos d'elaboració de tota la gastronomia africana és supercomplexa, superllarga i s'estan, bueno, hores.
Per això jo crec que el Jordi es va quedar una mica amb el peix, no? Allò, el bàsic, i l'Anna es va introduir més ja, es va aventurar a provar nous menjars i nous plats.
Sí.
Una altra cosa que em ve al cap ara és el fet d'anar passejant, diguem, per aquest país, en aquest cas vosaltres, o si més no el Jordi es va quedar més a la capital, però anar passejant, no sé si amb transport públic o no, però anar veient potser aquells poblats amb un aroma potser més medieval, potser els pobles més a prop de la regió del llac Txad. Quines diferències hi ha entre aquestes cases potser fetes amb un material diferent i la capital? Anna, tu que vas tenir l'oportunitat de moure't més...
Bueno, jo vaig estar a Yaoundé, com el Jordi, quasi tot el temps, però vaig tenir l'oportunitat de viatjar al que és el nord de Camerún, que és superbonic, i canvia tot, sobretot per la religió, perquè al nord majoritàriament són musulmans. Mm. Llavors canvia tot. O sigui, ells físicament també canvia moltíssim, i també és cert que el que són les cases
i les construccions...
Sí, perquè hi ha un des de ciutat, no? Llavors, bueno, hi ha de tot una mica barrejat. Després, quan em vas cap al nord, sí que hi ha més poblats típics, aquests que tots coneixem, no? De caseta...
Caseta d'adobe, no?
Sí.
Exacte.
Cal dir també que nosaltres treballem a les barriades marginals de Yaoundé.
Sí.
Llavors, l'habitatge allà tampoc no és que tingui unes grans condicions. Uh-huh. Vull dir, hi ha de tot, hi ha cases que estan bastant ben construïdes, o sigui, uh-huh. bastant dins d'uns estàndards, diríem, però la immensa majoria també són fetes de fang i de xapa de metàl·lica. O
i palla, no?
Bueno, allà es diu, hi ha una típica construcció que es diu potopoto, que és, bueno, l'estructura, diguéssim, que és com...
De fusta.
I després hi posen, doncs...
El fang. Sí.
El fang amb... És una espècie d'adobe, però no
acaba
de ser
adobe. Sí, no és ben adobe, però és algo semblant.
Llavors això, doncs, és majoritari. A les barris on treballem, el que és la part de baix dels barris és... majoritàriament és això. Després, a mesura que vas pujant,
puja l'estatus.
Puja l'estatus, sí. Això passa. I parlàvem abans de com ens movíem per la ciutat. Vosaltres agafeu el transport públic?
Sempre.
Bueno, sí. Sí,
diríem, sí, però...
Però transport públic allà, o sigui, des de fa un any que ara sí que hi ha autobusos, però fins fa ben poc només hi havia els taxis. El que passa que els taxis tenen un funcionament especial, diríem, no és com aquí, sinó que és tu et pares al costat del carrer i aixeques la mà i et van parant els taxis. Llavors tu els dius la destinació i el preu que vols pagar, si els interessa, t'agafen i si no, marxen. Però diríem, va pujant sempre gent i va baixant sempre gent, no vas sol al taxi.
Sí, són compartits. O sigui, fan rutes ja marcades, no? I van d'aquí a aquí. Llavors, en el camí, agafen gent, la gent es va baixant i si els interessa on vas, doncs t'agafen, si no, no. Llavors és com públic.
Sí.
Total, com si fos un autobús, no? En el
una
fons.
Mica. Sí, el que sabem és petit, quatre persones.
Has de tenir una mica més de rodatge ja per saber sí. que això funciona així, perquè, clar, suposo que els primers dies és una mica complicat veure doncs, que en el teu taxi i en el teu destí si anava sumant a poc a poc més gent, no? Escolta'm una cosa, quin és el ritme de vida de la gent d'allà? És més pausat?
Buf, potser el ritme de fer les coses pot ser més pausat. Que sap que tenen una energia que és...
Brutal, eh?
Molt. El carrer té molt soroll, molta música, la mínima que... Dos es discuteixen, s'hi posa tothom hi participa, i són molt alegres, molt.
Sí, són ruidosos.
I suposo que la música acompanya sempre també...
La música i també els videoclips.
Sí, també tiren molt bastant de videoclips.
Sí, però... sí, sempre estan escoltant música.
Després d'escoltar aquest programa al 96.3 de la FM, podreu tornar a escoltar els consells dels viatgers i veure les fotografies que comparteixen amb nosaltres a través del web www.coneixmont.org. Jordi, m'agradaria que ens expliquessis una mica el paper dels autòctons, dels habitants del Camerún, dins d'aquest projecte que vau anar a realitzar.
Bueno, el paper dins del programa és... Clar, hi ha molts nivells, no? Diríem, nosaltres com a ONG treballem amb una contrapart local, amb una ONG d'allà, i clar, aquest és el seu paper, és executor de dinamització social, de... Bueno, diríem, òbviament tenen un rol molt marcat. Però si et refereixes més aviat a la població que en diríem beneficiària, la gent que rep que viu els projectes que fem...
Que els utilitza potser sí. després, no?, a nivell pràctic.
Aquests, el seu rol principal o el que fan és decidir quines són les intervencions que volen, diríem. Cada cop que podem presentar un projecte, els hi presentem diferents alternatives i són ells reunits en assemblea qui decideixen quina és l'alternativa que volen que fem. A banda d'això, diríem, se'ls hi requereix... per tal de que s'apropin del projecte, que se'ls sentin seu, se'ls demana que hi participin econòmicament, també s'intenta contractar la gent dels barris per la seva construcció, s'intenta que sigui el màxim.
Mm-hmm. És a dir, aquest projecte comporta també que la gent del país, en aquest cas de la capital, sigui contractada també, és a dir, dona força al projecte que hi participi la gent d'allà. No sé si l'Anna voldria afegir alguna cosa.
Home, és que la base del projecte és principalment és el procés participatiu de la gent, això és el més important. O sigui, l'objectiu és aquest, és tu ofereixes un servei públic, és algú bo, diguéssim, i a partir d'allà és crear doncs, que la gent s'associï, crear associacions al barri, que la gent es junti, que la gent es senti el projecte seu i que ells mateixos, diguéssim, que millorin el barri després, o sigui, una manera que després tu puguis marxar i que no...
I que tot segueixi, no? Que
tot
no es pari.
Sí.
Que segueixin articular, diríem, una mica tot el teixit social del barri, o sigui, reforçar-lo. I el que diem nosaltres, no? Diríem que potser sona una mica abstracte, però és el crear noció de ciutadania, no? Diríem que la gent entengui que té una sèrie de drets i que, per tant, té el dret d'exigir-los i alhora això comporta una sèrie de deures, no? Diríem, òbviament. Mm-hmm. Però...
Escolta'm una cosa, Jordi o Anna, no ho sé, avui em veig obligada a fer una referència al futbol, perquè
toca,
he sentit a parlar que a l'Àfrica s'hi juga molt i en condicions potser no tan bones com les d'aquí, juguen en camps potser de sorra i amb equipament esportiu, diguem-ne, diferent al que tenen, si en tenen. I és potser per aquesta raó que de l'Àfrica i en concret del Camerún en surten jugadors com Samuel Eto'o o el mític Roger Milla, no sé si el coneixeu. Ell va néixer el 1952, justament a Yaoundé, a Camerún, i és un històric futbolista que va ser galardonat com a millor jugador africà de la història, el 1990. Els jugadors camerunesos de l'equip nacional diuen que són coneguts com els lleons indomables. Ho vau comprovar, això?
Sí, jo vaig tenir la sort de poder estar en un partit de la selecció, que, per desgràcia, era l'any que l'Eto'o estava lesionat i, per tant, ell no jugava, però sí que hi havia també, aprofitant l'audiència, suposo que, tot i que jo soc culer, tot sigui dit, però també el porter de l'Espanyol, Kameni, també és camerunès. Realment, el futbol és molt important. I és una carta de presentació. Arribar a Camerún, jo diria que en general tot l'Àfrica, però sobretot a Camerún, i dir que ets de Barcelona, ja tens tema de converses. Ja et començarà a preguntar per l'Eto'o, i Eto'o amunt, i Eto'o avall.
Samarretes del Barça, suposo, també.
Sí,
també.
Per tot. Bueno, de fet, la gent coneix Barcelona per l'Eto'o. O sigui, és... Vas a gent de tota Espanya, no?, i els de Barcelona, ostres, Barcelona, no?, i ja saben on està.
No sé si l'Anna ens podria parlar una mica de la riquesa artística, també, dels diferents pobles del Camerún, és a dir, si trobes mercats d'artesania, què hi trobes, si et vas endur algun regal que et va fer algun o alguna de les habitants del Camerún.
Bueno, a mi, algo que m'agrada molt d'allà de l'Àfrica són els vestits de les dones, no?
Els colors.
I totes es fan els vestits elles. O sigui, vas a un mercat, et compres les teles típiques africanes amb tots els colors que vulguis i més, amb moltíssims estampats i tot, i després elles es fan els vestits supercurrats. O sigui, es fan des del turbante fins l'últim, no? I van sempre superguapes, superben conjuntades i per mi això, o sigui, totes les noies que fan vestits i tal, això és un art, no? Jo quan vaig anar,
tota
em vaig fer unes faldilletes i tal, i per allà a l'Àfrica, fantàstic. Després arribes aquí i com tot és gris, dius...
Potser no combina gaire.
Potser no combina gaire, però bueno, sí que d'allà m'he portat principalment teles i tot això. Després, el que és l'art africà, bueno, després a cadascú, si li agrada o no li agrada...
Jordi, tu bàsicament, comentàvem abans, vas estar a Yaoundé, vas estar bastant, diguem, tancat, treballant amb el projecte perquè tirés endavant, etc. Però em deies abans que havies estat pels afores, diguem, de la capital. No sé si coneixes una curiositat respecte a l'origen dels noms dels barris que rodegen aquesta capital, Yaoundé, que és justament la capital política del Camerún. Diuen que es troba rodejada de 7 muntanyes, i que per això els barris del voltant s'han batejat amb el nom de Nkol, al principi de la paraula. Nkol significa muntanya. Una altra cosa que comentàvem abans amb el Jordi és que al Camerún el que no hi falta són, per exemple, les cerveses. Diuen que n'hi ha més de 15 marques diferents.
Sí. Sí, sí, i a part que són enormes, diríem.
Són 60 centilitres.
65 centilitres. És a dir, és com prendre't una d'aquelles és com prendre't dues mitjanes de cop.
Déu-n'hi-do.
I a part que s'ha d'anar amb compte, també, no? Diríem, quan dius a algú d'anar a fer una cervesa, això vol dir per segur que invites tu, diríem. Qui proposes el
directament.
Que
paga.
I llavors pots estar allà i té bastant risc. Ells tenen bastant ritme en beure, i nosaltres som més lentets en general, i tens el risc de que quan tu encara vas a la meitat, ells ja se l'hagin acabat i demanin una ronda. I demanar una altra ronda vol dir que tothom té el mateix. Per tant, a tu t'apareixerà una altra cervesa quan encara en tens mitja i en tindràs una altra. I apa, fum-li, perquè si no al final...
I ja, pam, pam.
Sí, al matí pots anar tot...
Allà hi ha una mica content.
Sí, sí, sí.
I quina és la que té més èxit?
La Mutzig.
La Mutzig, jo Castel. Crec que sí. La Mutzig i la Castel segurament són les que més.
La 33.
La Trantroa.
La Guinness, també.
Sí, la
Petit Guinness. Que és
negra. També hi ha Guinness.
Sí, però aquesta sí que és més petita.
És més petita,
sí. I per mi la meva preferida és la Mutzig.
Sí, la Mutzig.
Ara que estem ja, diguem, ambientats amb una Mutzig davant, m'obligueu a preguntar-vos què fèieu per les nits, si vau tenir l'oportunitat d'anar a alguna discoteca africana, per exemple.
Jo sí.
Que segur que tenen bastantes peculiaritats.
Sí, jo vaig anar, bueno, a la típica que va tothom, no?, que es diu safari, i realment és un safari, perquè ja veus tota la fauna de Yaoundé, no?, veus de tot. O sigui, els típics, gent que treballa occidental, amb les noies, que, bueno, que són dubtoses, diguéssim, no?, i ells també. Després veus, bueno, gent jove, i... gent com nosaltres, no?, que és més... Encara que no som molt assidus,
No.
Jo hi vaig anar un par de perquè cal veure-ho, però...
Un parell de vegades. Sí. I la música sonava més o menys així? Una mica més moguda, ens deia l'Anna.
Sona una mica de tot, perquè després també hi ha al cert moment de la nit, hi ha com mitja hora,
home,
que posen
sí.
lentes, però balades. Allò d'agafar-se, com I quan fèiem a TDGB o 8TDGB, i anar a veure pues, sí. cançons de la Whitney Houston i aquest estil de música, també.
Molt bé. Sí. Comentàvem abans de l'èxit rotund de Manu Dibango i el ritme Makossa, que va ser als anys 70. Als 90 van donar més importància a la música Bikutsi, però també l'anomenat Bent Skin. Al Camerún hi ha altres tresors amagats, com dèiem. Per exemple, el Brice Wasi és un expert en tots aquests ritmes, que té una trajectòria super respectada per tot el món i ha treballat amb els grans, com Don Cherry, Miriam Makeba i el mateix Manu Dibango, i fins i tot amb Talking Heads i Jean-Luc Ponty. També ha dirigit a Salif Keita i l'orquestra de Salif Keita durant 6 anys. Tot un mestre del ritme. Després d'escoltar aquest programa al 96.3 de la FM, podreu tornar a escoltar els consells dels viatgers i veure les fotografies que comparteixen amb nosaltres al web www.coneixmont.org. M'agradaria, ja per acabar, que fessi un petit balanç d'aquesta experiència al Camerún.
Uf, és difícil, també, però... Deixa'm... O sigui, l'experiència al Camerún jo crec que va ser espectacular, però jo diria més que el balanç de l'experiència, jo el que m'agradaria més reforçar, o sigui, no només el viatge en si, sinó tot el procés d'aprenentatge que hi ha previ i fins i tot posterior, diríem. Els dos encara estem involucrats amb l'ONG, ja fa 3 o 4 anys que estem per allà.
Anna, tu has estat 2 cops al Camerún com a voluntària, la primera vegada 3 mesos fent un petit projecte i la segona com a coordinadora de voluntaris. I ara, em sembla que d'aquí un parell de dies, dia 27, si no m'equivoco, te'n vas com a contractada a Yaoundé i seràs la nova coordinadora i representant d'Enginyers Sense Fronteres sobre el terreny.
Home, doncs la veritat és que sí, una mica, no? Perquè sempre he anat de voluntària, no? per aprendre, per arribar fins aquí, no? El meu objectiu una mica era, doncs, arribar a poder treballar professional, o sigui, dedicar-me professionalment a el que és la cooperació, i llavors, mira, m'ha sortit aquesta oportunitat, han confiat en mi, ara arribaré el dia 27 i començaré, clar... com a coordinació, representació, i mai ho he fet, no? Mai he coordinat res. I a més arribes en un altre rol, no? Que no és el que vaig portar en un principi, no? Llavors és, bueno, és tot molt nou. Estaré per allà com...
Doncs, Anna, et desitgem moltíssima sort. Jordi, Anna, segurament us trobareu al Camerún de nou.
Sí.
Moltíssimes
sí.
gràcies per haver estat amb nosaltres. També al Miquel Carrillo, d'Enginyers Sense Fronteres. Moltíssimes gràcies als tres.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
En aquest programa de ràdio, aquí a Ràdio L'Hospitalet, com sabeu, l'únic programa de ràdio que s'acosta als pobles de la Terra d'una manera responsable, ens agradaria tenir més temps per gaudir de la conversa i de la música. Però arribem a la recta final del programa i tenim encara una sorpresa més. La sintonia que ens porta, com sempre, a la secció dedicada als contes del món, un viatge literari a càrrec de la Gemma Canela, que amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa una vegada més a una llegenda o conte, en aquest cas, Camerún.
Camerún, un conte que es diu El hijo que renegó de su familia. I la veritat és que a mi m'agrada molt aquest món dels contes, però a l'Àfrica encara més, no? Perquè la tradició oral, doncs, és molt extensa. Inclús des de que són ben petits, podem trobar nens de 10-12 anys ja amb aquesta tradició explicant contes.
Escolta'm, Gemma, hi surt algun rei polígam en el conte?
En aquest no.
És que la gent llegint he vist que n'hi havia un, n'hi ha un, de fet, existeix encara, que es diu Mozogo Doko, que és un rei polígam que viu al Camerún, prop de les muntanyes de Mandara. Té ni més ni menys que 47 dones i més de 10 fills. Déu-n'hi-do.
Home, doncs sí, déu-n'hi-do.
Escolta'm, Gemma, com es titula aquest conte que ens has portat avui?
Doncs, com us he dit, el conte es titula El hijo que renegó de su familia. Hace un tiempo, en un pueblo de la etnia Bafía, vivía una familia muy rica y poderosa a la que la gente de la aldea quería y respetaba mucho. Aquella familia tenía un hijo llamado Zhang, que a medida que fue creciendo, fue olvidando los valores de humildad y solidaridad que sus padres siempre habían intentado transmitirle. Con los años, se volvió tan egoísta y ambicioso que sin que lo supieran sus padres, empezó a vender las tierras de la familia a un grupo de desalmados. El afán de poder de Zhang hizo que se aliara con esos desalmados para echar del pueblo a todos sus habitantes. Aquello desató una guerra terrible. La gente se mataba con las armas que el mismo Zhang vendía para enriquecerse aún más. Pero poco parecía importarle al chico aquel dolor bañado de muertes. Con el dinero conseguido, Zhang se fue a otro pueblo lejano donde se dedicó a vivir rodeado de lujos y placeres superficiales. Pero una noche, mientras dormía, se presentó ante él el espíritu Nyol Infine. Y es que aquel espíritu africano, venido de las profundidades de la selva, aparece cada vez que alguien lastima a su familia para conseguir que se dé cuenta del daño cometido y pueda luego repararlo. Así, Zhang, creyendo estar soñando, empezó a conversar con Nyol Infine. El espíritu de la conciencia africana le mostró imágenes del llanto desconsolado de su madre, y también le habló de cómo la guerra, la miseria y el sufrimiento que él había causado tenían sometido a todo su pueblo. Pero el chico apenas se conmovió con las palabras de Nyol Infine. Asombrado por la actitud fría e insensible que mostraba Zhang, siguió insistiendo para que éste volviera a la aldea a reparar sus errores y pedir perdón a su familia y a todo el pueblo. Le anunció que sería perdonado, bien recibido, que volvería a comer fumé de ndomba, plato que adoraba. Y antes de marchar, le dijo que le haría una canción. Cuando Zhang se levantó al día siguiente, fue a contar a sus trabajadores aquel extraño sueño que creía haber tenido. De repente, oyeron una voz que decía: «No creas que ha sido un sueño». Y añadió: «Vuelve con los tuyos». A continuación empezó a sonar una canción estremecedora que hizo que el cuerpo de Zhang empezar a bailar sin parar. En ese momento, Zhang se dio cuenta de que aquello estaba siendo real y que el espíritu Nyol Infine había venido para que se diera cuenta de los errores cometidos. Y recordando las lágrimas de su madre y el sufrimiento de su pueblo, un enorme dolor y arrepentimiento se apoderaron de su alma, hasta tal punto que comenzó a llorar desconsoladamente por todo el daño que había causado. Entonces la música dejó de sonar y él emprendió ese viaje de vuelta a su pueblo. Cuando llegó, de rodillas, pidió perdón a su familia y aquella disculpa fue tan sentida y sincera que lo perdonaron. Felizmente lo acogieron de nuevo en casa, sintiendo que Zhang había recuperado aquel espíritu humilde de cuando era niño.
Moltes gràcies, Gemma.
De res, a vosaltres.
M'has emocionat. Ens veiem, ens sentim la setmana vinent.
Perfecte.
Avui hem viatjat al Camerun amb la gent d'Enginyeria Sense Fronteres. Ha estat el quart viatge del Món Obert d'Estiu de l'any 2009, com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem tingut amb nosaltres l'Anna Guasch, en Jordi Pasqual i en Miquel Carrillo. També, com sempre, en Damià Caro i la Gemma Canela, la nostra viatgera literària, avui amb el conte El hijo que renegó de su familia. Diuen que quan tens l'oportunitat de viatjar molt a l'Àfrica, es converteix en un destí necessari, que no pots deixar d'anar-hi i que arriba a formar part de tu. Tot és tan extrem, tan senzill i tan complicat al mateix temps, que no te'n pots desprendre. Potser l'Àfrica conserva aquesta màgia perquè existeix un altre món, el nostre, la comoditat, l'eficiència, allò mecànic, l'individualisme i la soledat a les nostres societats industrials que marquen la diferència amb el gran continent del sud i el legitimen per ser una espècie de refugi espiritual on tot és possible. Esperem que seguiu viatjant amb nosaltres amb l'equipatge ben lleuger, però amb els cinc sentits ben desperts durant tot l'estiu. De moment, dir-vos que ja no ens trobarem els matins d'estiu, sinó en horari nocturn. A partir de la propera setmana, el Món Obert es trasllada dijous i serà a partir de les 10 de la nit que començarem a viatjar. I què millor que un viatge per començar a somiar en altres músiques, paisatges i gent. Així doncs, ens trobem el proper dijous a les 22 hores aquí a Ràdio L'Hospitalet, al 96.3 de la FM. No podia ser d'una altra manera. Ens acomiadem amb aquesta música de Manu Dibango i el tema Pata Pata, mític tema de Míriam Makeba, en aquest cas versionat per el mateix Manu Dibango i Càssia Doumbé a la veu. Damià Caro, Gemma Canela, Sergi Vidal a les vies de so, Manu Dibango com a banda sonora avui del programa i qui us parla, Marta Molina. Ens trobem la setmana vinent, serà, recordeu, dijous, aquí a la sintonia, com sempre, de Ràdio L'Hospitalet, 96.3 de la FM. No hi falteu.